L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més, la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que un dia més us oferim des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, som a 18 de febrer i una jornada més, un servidor és qui us dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE. Encetem la crònica informativa del dia, ho fem com és habitual introduint el sumari de continguts en titulars, un temps d'informació que avui obrirem parlant de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, que ha assistit a Luxemburg per denunciar el projecte Castor en un seminari celebrat a la seu del Banc Europeu d'Inversions. Els Mossos d'Esquadra desmantellen un grup que va cometre més de 40 robatoris en habitatges de la comarca del Baix Ebre, especialment en segones residències d'urbanitzacions de municipis costaners. A Deltebre, l'Ajuntament reclama 2.300 euros de plusvàlues a una veïna de la població jubilada que pot ser desnonada després que Bankia l'hagi deixat sense casa en execució de l'aval que va signar per la hipoteca d'una tercera persona. A Santa Bàrbara, els jubilats han d'escollir nou president el proper diumenge. També en renovaran la meitat de l'actual junta directiva. I aquest proper divendres a Amposta tindrà lloc la celebració del Dia Internacional de les Llengües Maternes. Serà amb tot un seguit d'activitats que es portaran a cap a la Biblioteca Comarcal del Montsià. A la recta final del nostre temps d'informació destacarem també les inscripcions que són ja obertes per a tots aquells que vulguin participar a la Rua del Carnestoltes 2014 a l'Ametlla de Mar, unes inscripcions i unes activitats que organitza la Regidoria de Festes de la Població. I acabarem tractant un parell de punts esportius. D'una banda, destacarem l'èxit de participació que va suposar el trial de nens del Montsià, disputat diumenge passat a Amposta, amb la participació de 34 pilots. Per altra banda, comentarem també la victòria d'un atleta de la Galera, Llorenç Sales, que s'ha proclamat medalla d'or als Campionats d'Atletisme de Catalunya, concretament en la prova dels 800 metres llisos. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions, que de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
L'actualitat del dia, una vegada més, ens porta a parlar del moviment d'oposició al projecte Castor, un moviment que aquí a les nostres comarques s'encarrega de vehicular la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Un dels seus membres, Lluc Ulldemolins, participava a principis d'este mes de febrer, concretament dilluns dia 3, en un seminari organitzat a la seu del Banc Europeu d'Inversions, a Luxemburg. Cris Reverter, també membre de la mateixa plataforma, valorava els nostres micròfons com va anar aquesta intervenció de Lluc Ulldemolins a Luxemburg. L'escoltem.
La plataforma Ciutadana Defensa de les Terres del Sénia va assistir el passat 3 de febrer a Luxemburg, a la seu concretament del Banc Europeu d'Inversions. Va ser a proposta de l'Observatori del Deute en Globalització i va assistir en nom de la plataforma un dels membres també més actius, que és Lluc Ulldemolins. Va anar a la seu, com ja hem dit, del Banc Europeu d'Inversions per exigir una revisió del finançament. Vam estar en altres associacions que també reivindicaven altres problemàtiques als seus propis territoris i nosaltres vam demanar i vam denunciar també que hi havia una sèrie de directives europees que s'havien estat vulnerant i que pensàvem que el Banc Europeu d'Inversions, com a òrgan que finança una part d'aquest important projecte gasístic, que és el projecte Castor, pues que havia de revisar molt seriosament el suport econòmic que li ha estat donant a l'empresa Escal UGS i per extensió a l'empresa ACS, que és l'accionista majoritària del projecte avui per avui. Nosaltres vam tenir l'oportunitat de parlar davant d'un auditori bastant extens, bastant ampli, i també en petit comitè amb diversos membres del Banc Europeu d'Inversions, que estaven preocupats per algunes de les cartes de denúncia que els estan arribant des de diferents col·lectius, entre els quals estem nosaltres, i bueno, ens van informar que estaven treballant en l'elaboració d'un informe que esperava que donés resposta a les vulneracions que nosaltres havíem denunciat, vulneracions que afecten directament al projecte Castor i, per tant, al seu finançament.
Cal dir que aquest seminari ja havia tingut lloc en anys anteriors i vol ser un espai on els diferents actors de la societat civil tenen l'oportunitat de fer arribar personalment les seues opinions sobre diferents accions que du a terme el Banc Europeu d'Inversions. Però aquí no es queda la lluita i l'acció de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, ja que la ofensiva contempla una nova acció, en este cas dimarts que ve, 25 de febrer, a la ciutat de Barcelona. Serà concretament quan el Col·legi de Geòlegs ha organitzat una jornada sobre el magatzem de gas i la sismicitat a la zona, una jornada a la qual els membres de la plataforma també hi tenen previst d'assistir-hi. Cris Reverter.
Bueno, nosaltres, com a plataforma, ja hem demanat l'assistència, la confirmació també ja l'han fet arribar, al Col·legi de Geòlegs de Barcelona, perquè el pròxim dia 25 de febrer hi ha una xerrada que la impartix Recaredo del Potro, el president d'Escala UGS, el seu fill, Rodrigo del Potro, i Carlos Barat, que és el president de l'empresa en l'actualitat, i vam demanar l'assistència perquè pensem que és hora de que realment la gent aquesta que porta endavant el projecte i que ara ha iniciat una campanya publicitària per dir que aquí no passa res, pues, hi ha preguntes que pensem que s'han quedat molt a l'aire. El que és la xerrada se diu implicacions del risc o gestió del risc, i ens fa molta gràcia perquè realment si no hi ha risc no sabem què s'ha de gestionar. Fa poc, bueno, l'empresa ha iniciat una campanya, com ja dic, per a publicitar les excel·lències d'aquest projecte, i en boca del mateix Recaredo del Potro, president de l'empresa Escala UGS, pues va dir que això, que poguéssim massa tranquils, que d'aquí 50.000 anys no es produiria un altre moviment sísmic com este. Ja sabem per les declaracions que fa Recaredo del Potro, i quan diu que no passarà res és quan passa. Llavors, claro, les paraules d'ell les agafem molt en pinzes, i per això volem anar. Volem posar-li damunt de la taula les nostres preguntes i també denunciar el que s'està fent en aquest projecte, que és pressionar d'alguna manera el govern espanyol, el Ministeri d'Indústria, per a que doni l'autorització final del projecte Castor.
Al fil de l'actualitat generada pel projecte Castor, hem de dir també que per la seva banda, i tal com avui recull l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona, la Fiscalia de l'Audiència Provincial de Castelló manté obert les diligències d'investigació al voltant del Castor i les responsabilitats en la crisi sísmica davant les nostres costes la passada tardor. Segons el diari Levante, la Fiscalia considera que hi poden haver indicis de delicte i per això esgotarà el termini de 6 mesos d'investigació per determinar possibles responsabilitats i causalitat entre els treballs d'injecció de gas que es van dur a terme al mes de setembre de l'any passat a la planta marina del Castor i els més de 500 terratrèmols detectats a la zona durant les setmanes posteriors, alguns dels quals van ser percebuts a les poblacions properes. La Fiscalia tampoc no descarta demanar una pròrroga de la investigació per comprovar si es van complir tots els requisits legals en els treballs d'injecció del gas.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem ara parlant de successos. Agents de la policia de la Generalitat dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Tortosa van detenir la passada setmana, concretament dimecres 12 de febrer, tres homes d'edats compreses entre els 25 i 34 anys d'edat, de nacionalitat romanesa i veïns de Deltebre i l'Aldea, i una dona de 23 anys d'edat, nacionalitat espanyola i veïna de Deltebre, com a presumptes autors d'un total de 43 robatoris amb força en habitatges de poblacions com l'Ametlla de Mar, Deltebre i l'Ampolla, totes elles a la comarca del Baix Ebre. Les detencions són el resultat d'una investigació oberta el passat mes de setembre de 2013, quan els Mossos d'Esquadra van tindre coneixement d'un seguit de robatoris a l'interior de segones residències, principalment ubicades en urbanitzacions, com les Tres Cales de la població de l'Ametlla de Mar. En els diferents casos, els robatoris presentaven un mateix modus operandi. Les portes dels habitatges eren forçades mitjançant el trencament del bombí, que posteriorment s'emportaven per dificultar la tasca dels investigadors. Després, de l'interior dels immobles sostreien nombrosos objectes, com ara televisors, petits electrodomèstics, eines, objectes personals i aparells electrònics, entre d'altres. Posteriorment, nous robatoris de les mateixes característiques van produir-se també en segones residències de la urbanització Riu Mar, a Deltebre, i a les rodalies del municipi de l'Ampolla. La investigació, portada a terme en el transcurs dels últims mesos, va conduir la passada setmana a la detenció d'un grup de quatre persones, composat, com deien, per tres homes i una dona, com a presumptes autors d'aquests robatoris. També es va posar de manifest que un dels homes era el presumpte autor material, mentre que els altres tres arrestats col·laboraven en el transport, emmagatzematge i posterior receptació dels objectes robats. En les entrades i perquisicions realitzats en els domicilis dels detinguts a Deltebre i l'Aldea, els agents van localitzar nombrosos objectes que constaven com a sostrets en els robatoris. Els objectes recuperats en aquesta operació es troben dipositats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Tortosa i alguns d'ells ja han estat reconeguts pels seus legítims propietaris. En alguns casos es preveu que el reconeixement i devolució dels objectes es demore, donat que algunes de les víctimes són residents a l'estranger. Fins ara, els agents han relacionat les persones detingudes amb un total de 43 robatoris amb força en habitatges, però no es descarta que aquesta xifra pugui veure's incrementada un cop esbrinada la procedència dels objectes recuperats. Els quatre detinguts, dos d'ells amb antecedents policials, van passar divendres 14 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Tortosa, el qual va decretar l'ingrés a presó per a un dels homes, mentre que els altres tres detinguts van quedar en llibertat. Amb càrrecs i sense moure'ns de la comarca del Baix Ebre, hem de parlar concretament ara de l'Ajuntament de Deltebre, que reclama a una dona de 72 anys el pagament de 2.130 euros de plusvàlua després que Bankia l'hagi deixat sense casa en execució de l'aval que va signar per la hipoteca d'una tercera persona. Segons una informació que avui publica l'Agència Catalana de Notícies, la plataforma d'afectats per la hipoteca de les Terres de l'Ebre ha denunciat la manca de sensibilitat del consistori davant d'aquesta situació, que a més pot acabar deixant l'afectada i la seva neta sense casa a partir de l'any que ve. El govern municipal de Deltebre ha recordat que en tractar-se d'una execució hipotecària, a diferència d'una dació en pagament, la llei obliga a carregar la plusvàlua, però s'ha compromès a estudiar una solució per al problema. I així ho explicava el tercer tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Deltebre, Joan Talginet, aduint que el consistori ha tingut notícia d'aquest procediment quan ja estava en curs i anunciant que s'estudiarà una solució per al problema d'aquesta persona afectada. Joan Alginet.
Un home s'ha aventat quan este procediment ja ha estat en curs. A partir d'aquí, sabem que si hi hagués hagut dació en pagament, hi havia una opció que era no pagar-se esta plusvàlua, però al ser execució hipotecària, la llei diu que s'ha de pagar aquesta plusvàlua. No obstant, una cosa és evident el que diu la llei i que tothom ha de complir-la, però hi ha una altra realitat que és un problema d'una senyora del nostre municipi, una senyora gran, i que nosaltres com a Ajuntament tenim tota l'obligació i el nostre compromís d'ajudar-la i buscar una solució.
Per la seva banda, la portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca a les Terres de l'Ebre, Txell Teruel, criticava la manca de sensibilitat de l'Ajuntament de Deltebre, reclamant que es tinguin en compte els problemes socials que poden generar aquest tipus de situacions.
Tota compra-venta, d'acord, sempre se genera una plusvàlua, que és un impost municipal, d'acord, que llavors és el que busquen és recaudar diners quan tens una venda. Clar, entenem que en una execució hipotecària, efectes fiscals sí que és una compra-venta, però efectes socials és un derrumbament d'una família. Per tant, nosaltres en aquests casos sempre diem que és una menysvàlua, no és una plusvàlua. Per tant, èticament, moralment i socialment creiem que no s'haurien de cobrar i que hi ha ajuntaments que són molt poc sensibles a la realitat que viuen la gent del carrer.
Membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca de les Terres de l'Ebre es van concentrar ahir al matí davant l'Ajuntament del Tebrenc per denunciar aquesta situació que viuen la senyora afectada i la seva neta, acollida al seu càrrec. Li exigeixen que, tal i com fan molts dels consistoris del territori, habiliten una partida per als casos en els quals, a les conseqüències del desnonament i el romanent del deute, que addicionalment sol quedar pendent després de la subhasta dels seus habitatges, s'afegisca la demanda municipal per cobrar la plusvàlua. Com en molts altres casos, en este de Deltebre concorren circumstàncies que agreugen especialment la situació, ja que aquesta dona és jubilada i amb la neta al seu càrrec. Havia avalat la hipoteca d'una altra persona posant el seu habitatge habitual com a garantia. Quan s'ha deixat de pagar aquella hipoteca, Bankia ha procedit a l'execució i ha subhastat la casa per cobrir el deute. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha aconseguit aturar el llançament per via judicial fins al pròxim 15 de maig de 2015, data a partir de la qual totes dues, àvia i neta, podrien ser desnonades si no continuen pagant. La llei preveu la suspensió immediata del llançament en un termini de 2 anys per a col·lectius en situacions especials de vulnerabilitat. Tot i això, la venda efectuada pel banc no cobreix el deute pendent i a sobre l'organisme de tributació municipal base ha iniciat els tràmits perquè l'Ajuntament pugui cobrar aquests 2.130 euros amb 48. L'única concessió que se li ha donat a la dona afectada fins a aquests moments és poder fragmentar aquest pagament en 300 euros mensuals.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu inútil.
Parlem de més qüestions que tenen la gent gran com a protagonista, tot i que en este cas tractem un tema molt diferent. A Santa Bàrbara, els jubilats han d'escollir nou president el proper diumenge. També s'ha de renovar la meitat de l'actual junta directiva. El termini per presentar candidatures s'acaba demà i, segons el secretari de l'entitat, encara no hi ha cap candidatura, encara no s'ha presentat ningú. Això fa preveure que el càrrec en recaurà en l'actual vicepresident Josep Vall de Pérez. I així ho explica en la seva crònica d'avui des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
L'Associació de Jubilats i Pensionistes de Santa Bàrbara ha convocat per aquest diumenge 23 de febrer l'Assemblea General Anual amb la renovació de la meitat de la Junta i l'elecció del nou president com a punts principals a tractar. La renovació parcial de la Junta ve marcada pels estatuts de l'entitat i l'elecció del nou president s'ha fet necessària després de la mort a finals de l'any passat de Fernando Arasa, que fins aquell moment ostentava el càrrec. Xavier Casador, secretari de l'associació, explicava a la nostra emissora que el termini per presentar candidatures encara resta obert fins a demà dimecres, 19 de febrer, i que fins al moment no s'ha presentat ningú més, el que fa preveure que passarà a ocupar el càrrec vacant l'actual vicepresident Josep Vall de Pérez. L'escoltem.
Com funciona això és a base de renovar la meitat de la Junta cada 4 anys. Als 2 anys se'n renova la meitat i als altres anys l'altra meitat. Llavors, enguany corresponia fer una renovació de la meitat de la Junta i elegir president nou degut a la defunció de Fernando, que ens va deixar sense president. Llavors, està el termini obert perquè es presenten qui vulgui presentar-se com a soci per a formar part de la Junta, però a dia d'avui encara són molt escassos els que s'han presentat. Bueno, diria que més que escassos no hi ha ningú. Una mica de, no sé, de desídia, de no voler participar en coses d'estes ni col·laborar, estan més tranquils.
En cas de que, com és de preveure, surti la mateixa junta, el vicepresident Josep Vall de Pérez deia que la filosofia de l'entitat seguirà sent la mateixa, amb la voluntat d'organitzar les diferents activitats com s'ha vingut fent fins ara.
Sí, sí, tal com anàvem fent en Fernando, doncs anem seguint una mica el mateix. Els viatges i la gimnàsia i tot el que feia.
L'Associació de Jubilats Planera va organitzar també aquest passat diumenge, com ja és tradició tots els anys per Sant Valentí, la festa d'homenatge a les parelles de socis que celebren les seues noces d'or. El vicepresident deia que va ser una festa molt bonica, però al mateix temps també lamentava que solament hi haguera tres parelles participants.
Gràcies, Josep. Continuem ara a ritme de propostes de l'àmbit de la cultura. Aquest proper divendres tindrà lloc a Amposta la celebració del Dia Internacional de les Llengües Maternes. La Biblioteca Comarcal del Montsià compta amb un fons bibliogràfic en diferents llengües dels nouvinguts que divendres seran els protagonistes. Llengües com el romanès, l'àrab o l'urdú es podran escoltar aquest divendres a la Biblioteca Comarcal del Montsià. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Així és, el proper divendres a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó es celebrarà el Dia Internacional de la Llengua Materna. Hi haurà tot un seguit de lectures a càrrec d'alumnes del Consorci de Normalització Lingüística, de l'Escola d'Adults, de l'Escola d'Art i de l'Escola de Llengües i Cultures. Són prop de 4.000 nouvinguts els que han a la capital del Montsià, cadascú en la seva llengua materna, principalment l'àrab, també l'urdú i, com no, també altres llengües africanes més minoritàries. Doncs cal destacar que hi haurà diferents actes, entre ells doncs, el recital de poesia de Mariano Castro i també un tas de productes típics de cada un d'aquests països. Escoltem a Mar Panicello, que és la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta.
Aquesta diversitat de llengües pues, els van passant d'un a un o de dos en dos, van fent lectures pues, curtetes en la seva llengua. Després tindrem la lectura de poemes de Mariano Castro, Fuego de Palabra, que estigui acompanyat a la guitarra per Pedro i Joan Carles Jiménez, que són dos germans que tocaran jazz. I també tindrem una exposició de cartells dels alumnes de l'escola, de les escoles d'Amposta. Vale? I bueno, per finalitzar pues, farem una miqueta de tastet de productes típics d'arreu del món, això sempre ho fem.
Ah, mira, que bé,
cada no? Un porta una miqueta, o intentem des de la biblioteca, ficar una mica de tastet de cada país.
Doncs ja ho sabem, aquest proper divendres, a partir de les 6 de la tarda, i a l'àrea d'adults de la Biblioteca Sebastià Joan Arbó, es celebrarà aquest Dia Internacional de la Llengua Materna. Destaca també que demà dimecres hi haurà a la biblioteca, s'explicarà un conte i després es farà massatge per a nadons a càrrec de Manoli Bello en una activitat dedicada als més petits a la sala infantil de la mateixa biblioteca.
Gràcies, Manel. I d'una activitat d'agenda prevista per a finals d'aquesta setmana a una altra que en este cas contemplen des de la regidoria de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per a la celebració de la Rua del Carnestoltes 2014, una rua per a la qual han obert ja les inscripcions. Fins divendres que ve es podrà passar per les oficines de la regidoria en horari de matí per apuntar-se a participar a la Rua del Carnestoltes enguany a l'Ametlla. El Carnestoltes tindrà lloc els dies 1 i 2 de març. I així ens ho explica la seva crònica d'avui des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'Ametlla de Mar ja es prepara per l'arribada del Carnestoltes. Enguany es celebrarà els dies 1 i 2 i a l'Escola Sant Jordi i la Llar d'Infants Xerinola el celebraran amb la tradicional rua pels carrers pel municipi el dijous 27 de febrer a la tarda. D'altra banda, el dissabte a la tarda cap a les 5 hi haurà la rua de Carnestoltes des de l'Ajuntament fins a la plaça Nova, on es donarà la benvinguda al Carnestoltes com es fa habitualment. I dissabte a la nit la festa continuarà a partir de les 11 de la nit. Des de l'Ajuntament s'iniciarà la rua fins al poliesportiu, on es realitzarà el concurs de disfresses. I diumenge a les 5 de la tarda es farà una darrera rua des de la Casa de la Vila al poliesportiu, on es farà el lliurament dels premis infantils i sèniors. Així, tot i que encara queden uns dies pel Carnestoltes, els preparatius, tant des de la regidoria de festes de l'Ajuntament com des dels centres educatius, ja han començat. De fet, ja s'han obert fins al divendres, ja es pot passar per les oficines de la regidoria de festes pels matins a apuntar-se per participar a la rua de Carnaval. Ens explica des de la regidoria de festes Encarna Subirats.
La regidoria de festes vol indicar que ja estan obertes les inscripcions pel Carnestoltes 2014. Per categoria sèniors tindrem quatre diferents categories: la categoria individual, categoria de 2 a 9 components, comparsa, que serà a partir de 10 components, i carrossa. Pel que fa a infantils, tindrem, com l'any passat, tres categories: una individual, una de 2 a 9 components i una altra que serà la comparsa.
Per tant, pel que fa als premis sèniors en categoria individual, el guanyador rebrà 75 euros. En la categoria de 2 a 9 components, el premi serà de 150 euros. En la comparsa, és a dir, a partir de 10 components, el premi serà de 200 euros. I la carrossa guanyadora serà premiada amb 350 euros. I referent als premis infantils, el guanyador del premi individual rebrà un regal valorat amb 30 euros. En la categoria de 2 a 9 components, tindrà un berenar valorat amb 90 euros i la comparsa, també a partir de 10 components, tindran un berenar valorat amb 130 euros.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 14 de febrer al 9 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera, acompanyats amb el vi de la DO Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació i abans d'arribar a la previsió meteorològica ens fem ressò avui d'un parell de punts esportius. El primer d'ells per destacar l'èxit de participació que va suposar la celebració el passat diumenge a l'àrea de la Torre de la Carroba d'Amposta i els seus voltants de l'onzena edició del Trial de Nens del Montsià. Organitzat pel Motoclub Amposta amb la col·laboració de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de la capital del Montsià i la Federació Catalana de Motociclisme, la prova començava a les 10 el matí de diumenge i després de la sortida del primer participant, la pluja, que no va ser contínua al llarg de la jornada, va permetre la celebració d'aquesta segona prova de la Copa Catalana del Trial de Nens 2014, una prova en la que a Amposta hi van prendre part un total de 34 pilots, arribats de diferents punts, no només de Catalunya i del País Valencià, sinó fins i tot de l'àmbit internacional, ja que també hi va prendre part un jove pilot anglès. La propera prova del calendari està prevista de disputar el proper dia 2 de març, serà concretament el Trial de Nens dels Alfacs, amb l'organització a càrrec del Motoclub Sant Carles. I encara en esports hem de fer esment també de l'èxit d'un atleta de la galera, Llorenç Sales, que va aconseguir la medalla d'or als Campionats de Catalunya Absoluts d'Atletisme disputats a Sabadell. L'atleta de la galera, que corre a les files de l'equip Huracán fent camí, es va imposar a la final dels 800 metres llisos amb un temps d'un minut 53 segons 17 centèsimes després d'haver aconseguit també la primera posició en la seva sèrie semifinal. Llorenç Sales va compartir podi amb Bratim Fatet de l'equip IES Hospitalet i Arnau Parareda de la Real Societat, que van aconseguir la plata i el bronze respectivament.
8è concurs literari i artístic 21 d'abril. 21 d'abril del 2014, Paisatges Ebrencs. Modalitat de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, truca al telèfon 977 45 0012. 977 45 0012. O escriure a cultura@laldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea. I col·laboren Generalitat de Catalunya, Departament de Comerç, Turisme i Consum, La Caixa i Diputació de Tarragona.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
I amb les imatges del satèl·lit Meteosat repassem com els núvols, sobretot durant la tarda, han anat augmentant de sud cap a nord. Són tots aquests núvols alts i mitjans que han acabat deixant el cel força ennuvolat en conjunt i que són preludi d'un petit canvi de temps que ens arribarà al llarg d'aquest dimarts. De fet, la situació vindrà marcada pels vents de gregal, fruit de la presència d'aquesta pertorbació al voltant de les Illes Balears, i per tant això comportarà núvols abundants a bona part del territori, els més significatius cap als dos extrems del litoral, i atenció al vent de gregal cap a la costa, que provocarà una notable alteració marítima, sobretot a la costa central. De fet, al llarg de la tarda, pocs canvis. Esperem que de nou els núvols siguin abundants a bona part del país, fins i tot no descartem alguna precipitació feble cap a l'alt Baix Empordà, amb tramuntana en aquests sectors en cops forts, i temperatures màximes sense grans canvis. I de cara als propers dies, doncs esperem encara algun ruixat poc important cap al nord-est de cara a dimecres, temperatures una mica més baixes i a l'espera d'un canvi de temps una mica més destacable a partir de divendres.
I mirant cap al cel i fent una ullada a la previsió meteorològica, un dia més posem el punt i final. En aquesta repassada, l'actualitat, que en clau local i comarcal, és cada dia l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Dimarts, 18 de febrer, el control i l'edició dels continguts han anat a càrrec un dia més de qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, res més, simplement agrair-vos la vostra confiança per escollir una emissora EMUTE a l'hora de la informació i recordar-vos que demà novament hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.